A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Doncs sí, a Ràdio Vilafant, les veus del matí i això, arbres, sostenibilitat, estalvi d'aigua, tot això ens ho ha comentat la nostra companya Mercè Mainer, que la tenim aquí, per com lliga tot plegat, no?
Exacte, i a més no estic sola, estic molt ben acompanyada, m'acompanya en Lluís Carreras, que és l'assessor de jardineria de l'Ajuntament d'aquí de Vilafant, que ens parlarà dels arbres, perquè aquests dies esteu plantant molts arbres. Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè.
Déu-n'hi-do, la d'arbres que heu estat plantant. Jo vaig fer com una mica de gincama perquè els volia trobar... era com aquell que caça Pokémons, jo caçava arbres per fer-los la foto, eh? No me la interpreteu. Per buscar... Déu-n'hi-do.
Bueno, cada any intentem anar fent un mínim de plantacions, sigui o bé perquè són reposicions d'arbres que ens han fallat, o bé que anem fent noves plantacions en zones on creiem que hi falten arbres. Ara aproximadament estem al 50% de les plantacions d'aquest any, sense tenir en compte que hi ha alguna zona nova que també s'hi afegiran alguns arbres de més.
La zona que a mi m'ha creat més l'atenció és a tocar el pavelló, davant del pavelló i el parterre de l'altre costat, diguéssim, que allà hi ha arbres nous. I a més, jo me passes el nom de l'espècie i jo ho busco i els veig florits i són espectaculars. Una mica és el que es busca.
Bueno, es tracta de lligar una mica tots aquests elements. L'element principal és que l'arbre sigui resistent al clima que ens està vinguent, que ja ara qui no ho reconegui...
I entenc que no s'està plantant el mateix ara que fa 20 o 30 anys enrere, no?
No, encara sí que molts vivers mantenen els llistats de cultiu espècies de clima fred, però sí que cada vegada més es van incorporant arbres de clima més càlid, més de la nostra zona del que és el litoral mediterrani. I llavors aprofitem aquestes espècies per anar-les incorporant als nostres carrers.
I arbres, també una altra cosa que suposo que deveu tenir en compte, perquè no tots els arbres valen per posar-los a la via pública, no? I depèn d'on te'ls plantis, plantes una espècie o una altra, no?
Bueno, en la via pública tenim un factor limitant que sempre normalment és l'ample de vorera i sobretot en pobles sol predominar la vorera estreta. Llavors és força incompatible l'arbre i el pas del vianant. Però bueno, intentem anar compaginant aquests dos elements i posar arbres de capçades més petites, més piramidals o més arrodonides, que no molestin tant a les façanes i que després ens donin aquestes floracions que tu comentaves.
Okay. Jo estic desitjant que sigui la primavera ja, amb aquests arbres nous que s'han plantat. Potser no els veurem amb el seu esplendor aquesta primavera, haurem d'esperar la següent, no?
Bueno, el primer any sempre fan, pobrets, intenten fer arrel, adaptar-se, i a partir del segon any és quan comencen a funcionar bé.
I a part és el que dèiem, no? Que siguin adaptats, que no siguin arbres molt grans, perquè després hi ha aquell altre problema, que és que aixequen les voreres, les arrels.
Sí, però bueno, aquest és evident que si posem un arbre de gran desenvolupament serà lògic que ens acabi aixecant, malmetent el carrer, però el factor que ens perjudica en aquest sentit és la manera de plantar, la tècnica d'utilitzar, de fer el clot de plantació, el drenatge, bueno, això influeix molt en que si es fa d'aquesta manera, si es fa utilitzant sòl estructural, que ni diguem nosaltres, provoquem que les arrels baixin avall i no es quedin a les capes superficials.
Què vol dir això, el sòl estructural, per entendre'ns?
Bueno, és una tècnica on el substrat de plantació majoritàriament té, o amb un percentatge molt gran, té graves. És a dir, els arbres, contràriament al que ens pot semblar, necessiten molt aire a les arrels. Llavors, per això moltes vegades es queden a sota les voreres, que és on hi ha aquestes graves compactades, que hi ha més aire que
terra.
Que terra.
No?
Llavors allà s'hi troben molt bé, hi ha humitat de condensació per l'efecte de xoc de calor del panot calent i la humitat de sota, llavors les arrels creixen de forma estupenda de sota el panot i l'acaba aixecant. Si fem aquest sòl estructural a baixa profunditat, doncs provoquem que les arrels ens vagin avall a buscar la humitat que ve d'avall.
Això vol dir una feina...
Sí, hem de fer... Bueno, aviam, no ho podem fer tot arreu, eh? No sé, ara mateix acabarem la quarta fase del carrer Tramuntana.
Ara parlarem.
El carrer Tramuntana no podem aixecar totes les voreres per fer la plantació com ens agradaria fer i ens adaptem al forat de 60 per 60 que tenim, que és una pena, però és...
Clar, potser allà s'hi han de plantar arbres més petits, no? Amb arrels més petits.
Bueno, allà es va optar per posar... el parer de flor, que és una varietat ornamental de parer, que no, una pera no arriba a...
No és comestible.
No, és molt petita i cau, no arriba a madurar, però té una floració espectacular. Llavors, un parer no deixa de ser un fruiter que amb 35-40 anys és vell. Per tant, vol dir que aquest carrer, el dia que s'hagi de fer, no tindrem uns arbres que ens sabrà greu tallar. Haurem de fer una reposició amb arbres similars.
Clar, s'aprofitaria ja que s'hagués d'arreglar la vorera, no?, per poder plantar un arbre potser més gros amb aquesta tècnica que t'explicaves, no?
Exactament. Ara, bueno, això s'ha fet en a la zona de Fitapineda, es va fer algunes proves ja fa anys, ha funcionat força bé i ho estem fent sempre que podem. Algun tram del carril bici del pavelló cap a Santa Llogall, allà tot és amb sòl estructural. El carrer Puiggrau, l'avinguda Puiggrau...
Una altra de les actuacions que s'estan realitzant.
Està en fase, el que aquí tindrem una dificultat que no hi comptàvem, que tenim serveis a sota i haurem de veure com ens adaptem a poder-ho acabar d'encarir.
Que sota la vorera no tot és lliure, no vols dir?
Això mateix.
Clar, a l'avinguda del Puiggrau, a més, s'han hagut de treure els arbres que hi havien perquè, a més, estaven en un estat complicat, no?
Sí, aquí es va informar l'estiu passat que, és a dir, nosaltres ja estem patint una sequera acumulada de més de 4 anys, els arbres... sobretot els arbres de ribera, en aquest cas eren pollancres, és un arbre de ribera que viu a vora dels rierols i dels rius i de les valls profundes. Llavors, en un carrer, si no té rec i no té aigua, es deteriora amb molta facilitat, que va passar en aquest cas. Llavors, aquí teníem problemes de seguretat. Es va fer un informe per avisar que es havia de fer alguna cosa, es va dir que l'hivern que ve, que és aquest, que actuaríem, i és el que estem fent ara.
Clar, que s'han tret i a més s'ha aprofitat per arreglar la vorera i deixar-ho preparat al màxim que sigui per poder plantar un altre tipus d'arbre.
Sí, aquí el canvi més important, i que serà, també és una cosa que es pretén anar fent arreu, intentar que les voreres siguin el màxim de permeables i que els escocells, que és l'espai on ha de viure l'arbre...
Aquesta és la paraula que he pres aquesta setmana, escocell.
L'espai de plantació, que no sigui un quadradet petit, sinó que sigui el més gran possible. En aquest cas és un escocell corregut, que li diguem, és a dir, és tota una superfície allargada on quedarà obert, amb l'ample de 80 que ens permeten aquella vorera, però en tota la longitudinal.
Semblant al carrer Garrotxa? El que s'ha fet al carrer Garrotxa, l'escocell així també, bueno, me fa l'efecte pel que has explicat, que era així també,
sí,
més allargat,
sí,
no?
Sí, sí, aquest estil. Llavors aquí es plantarà intervals, arbustiva, i que, perquè pugui ser una mica permeable, que la gent que pargui també pugui passar a la vorera i de la vorera al cotxe sense massa dificultat.
Ara t'anava a preguntar, potser hi ha algú que ens estigui escoltant, ara que parlàvem d'aigua, no?, de la sequera, que pensa, ostres, per què es planten tants arbres? Perquè és que, clar, si es planten arbres vol dir que tindrem més coses per regar.
Sí.
Potser que algú faci aquesta reflexió, sí, però jo... Crec que potser no és així, no ho sé.
No, aviam, afortunadament es va aconseguir a través del gremi de jardineria i dels paisatgistes, es van agrupar tots els professionals del sector, perquè la Generalitat aprovés un decret que els arbres eren indispensables per la vida i es podien regar, preferiblement amb aigua reciclada, però si no és el cas es poden, bueno, depèn del nivell de sequera.
Que a més aquí
però...
a Vilafant tenim el dipòsit allà a Robeta, no?, que ens permet tenir aigua regenerada.
Aprofitem, sí, i si no és aigua de freàtic, bueno, vull dir que en principi ho tenim més o menys resolt. Però és molt important, perquè aviam, la vegetació, a part de que la transpiració ens humidifica l'ambient i ens baixa la temperatura, és a dir, ens baixa l'efecte illa de calor que pateixen les ciutats.
Clar, els refugis climàtics, que ara està tant de moda, no?, aquest concepte.
Llavors, esclar, la millor manera de fer un refugi climàtic és amb vegetació natural. A vegades es fan amb pèrgoles i carpes de lona i tal, però és un complement arquitectònic, però el fonamental és posar arbres.
Clar, jo tinc la sensació, potser és errònia, no sé si està demostrat científicament, que quan més arbres, més pluja. No? Que l'arbre crida la pluja.
Sí,
no sé bueno, com, és una sensació...
Sí, bueno, perquè, exacte, vull dir, és el microclima que crea la vegetació.
No, i a més importantíssim, perquè si no després a l'estiu, no? Jo deia aquests famosos, hem après tots la paraula, no?, i el concepte refugi climàtic, I cada cop hi haurà més, i cada cop els necessitarem
bueno,
més.
Fa 20 o 25 o 30 anys es van posar de moda les places dures, i ara ens hem adonat compte que les places dures no serveixen per res. Vull dir que no són permeables, tota l'aigua de pluja se'n va als imbornals, a les clavegueres, a més,
i amb el que comporta de possibles inundacions.
Exacte, això acaba sent un problema per conduir aquesta aigua cap a algun lloc que al final les canonades no estan preparades per portar tant d'aigua. El que hem de fer és que les places siguin permeables i que aquestes places tinguin arbres. Una altra cosa és que no siguin necessàries les gespes com a tal. És a dir, podem parlar de prats naturalitzats o coses d'aquest estil. És evident que seria malmetre l'aigua dedicant-nos a regar per espressió zones verdes. Però sí que hem de regar els arbres.
Però clar, Vilafant té moltes zones verdes que a més estan canviant d'aspecte. Per què sobte? Quin tipus de les espècies s'hi posen? Tenint en compte això que estàvem dient.
Bueno, en quant a el que abans eren gespes s'han convertit en prats naturalitzats, perquè des de abans del decret de sequera Vilafant ja vam deixar de regar-los. No hi ha reg per aspersió que funcioni voluntàriament.
Els
tenim totalment aturats. I el que fem és plantar, com per exemple aquest, ja fa 2 anys que hem utilitzat zones de prats per incorporar la festa aquesta, el benvingut nadó, per posar arbres en aquestes zones i aprofitar aquests recs que teníem, que eren d'aspersió, per passar-los a rec per goter per regar aquests arbres. Llavors anem incrementant aquest volum de...
I es porta molt el tema dels saulors, pedretes, no? Tot això...
Sí, bueno, tot, no deixen de ser superfícies toves que són permeables.
Que també és més agradable per l'ésser humà, no?
Sí.
No tant d'asfalt.
Bueno, i a l'hora de trepitjar, doncs, també, exacte. I en quant a la vegetació intermitja, la planta arbustiva, doncs, bueno...
No necessita tanta aigua, i a més, quasi creix sola.
Sí, jo em moc amb el ventall de, diguem, planta mediterrània, però no... Aquí hi ha un error de concepte que es parla moltes vegades de planta autòctona. La planta autòctona està molt bé per és a dir, ser molt estricta en ambients de parcs naturals o reserves integrals, o podria ser el Cap de Creus, que jo hi he treballat i llavors en aquest lloc s'ha de ser superestricta. Però en l'entorn de paisatgístic d'una ciutat o d'un poble, parlem de sempre planta mediterrània, que és la planta que es troba en diferents regions del món, però que és apta per al clima mediterrani. I aquí, evidentment, evitem espècies invasores, aquesta sí.
Ara estava pensant en l'ungla de gat, per exemple. Es diu Carpobrotus.
Carpobrotus.
Ei, aquí acabo de guanyar uns quants punts.
Aprovada, per cert. Carpobrotus edulis. És una planta sud-africana.
Aquesta és invasora.
A través dels càmpings, als anys 60-70, es va plantar moltíssim, com que si et cau per terra arrela, doncs es va anar escampant de mala manera. Mira, és una de les espècies que es va extreure del Cap de Creus. Per
una de les arbustives que recordo que es va plantar ja fa un parell o 3 d'anys aquí a Vilafant, el curri, per exemple, que a mi em va cridar molt l'atenció. I és més, em vaig decidir plantar-ne a casa, no?
Bueno, el curri és del gènere Helichrysum, és una planta... depèn de quina... hi ha diverses espècies. Algunes són de clima més càlid, com podria ser el que utilitzem en jardineria, que s'adapta molt bé al clima mediterrani, però hi ha curris que viuen a 3.000 i 4.000 metres d'alçada. Vull dir que, bueno, tot és relatiu.
Clar, s'ha de buscar aquella espècie, no?, que pugui viure aquí, i a més, amb un clima canviant, perquè és que potser d'aquí uns quants anys no estarem en un clima mediterrani.
No, estem al clima nord-africà, quasi bé ja.
Clar. I llavors
així,
potser s'havien plantat moltes palmeres aquí, que no era el més adequat, però potser ara sí que podrem plantar palmeres.
No,
perquè porten molts de problemes les palmeres.
Es va fer un abús, no sé per quina necessitat va ser de voler convertir...
Aquí a Vilafant, gràcies a Déu, em sembla que no n'hi ha de palmeres, no?
No, poques. És com una imatge molt exòtica, la palmera. No, hi ha moltíssims arbres. Bueno, al parc de les Mèlies vam incorporar una espècie que es diu jacaranda, que és un arbre de clima subtropical, s'adapta superbé al nostre clima, amb poca aigua funciona, creix molt ràpid, fa una floració espectacular.
Aquests són els que són la floració així com blau...
Blau lilós, sí. És molt pròxim al gènere de les mimoses, té una fulla semblant. Ja, si volguéssim ser molt estrictes, doncs haurien, només podríem plantar pins, alzines, soreres i poques més.
Sí, però els pins també tenen la seva problemàtica, no? Amb les pinyes, no? Amb tota la resina que deixen anar, segons on te'ls plantis.
Sí, bueno, el
clar, pin... la convivència entre la vegetació i l'ésser humà tampoc és fàcil.
Bueno, el pin no el podem posar mai en una vorera.
Exacte.
I, o a prop d'una carretera, que es passa molt a les urbanitzacions de costa, que destrossen tots els carrers i és un problema pels ajuntaments poder mantenir els carrers amb els paviments arreglats.
Clar, a més, aquí hi ha d'haver-hi un equilibri molt, molt complicat, que suposo que a l'hora de prendre una decisió de què plantem i què no, aquest equilibri entre l'ésser humà, no, les necessitats de l'ésser humà, les necessitats de la planta i les necessitats urbanístiques d'això, de sí. Pensar que no t'aixequi la vorera i que això et costa més diners a la llarga, no? Vull dir que les decisions de què es planta i què no es planta no són fàcils, no, suposo?
Bueno, és intentar conèixer les espècies i adaptar-te a les necessitats d'això, de l'urbanisme, bàsicament.
Dels que heu plantat, no, darrerament, els darrers anys aquí a Vilafant, quin és la que dius, ostres, és la nineta dels meus ulls, aquest? O ha funcionat tan bé que no m'ho esperava i...
No, aviam, mira, un arbre que a mi m'agrada molt, que està, no n'hi ha masses, però entre altres coses no he pogut repetir perquè costa molt de trobar l'avivés, perquè sembla com si es ves posat de moda i...
Clar, i volen, no? I
tot i que en cultiven molts, no en cultiven prou, és el pistatxer de la Xina.
Pistatxer de la Xina?
Evidentment no és d'aquí.
És de la Xina.
L'espècie original, però està. És un arbre que té unes característiques d'adaptació al clima mediterrani bestials, un arbre que no té res que on l'hem plantat, vam fer les proves amb el sòl estructural allà a la zona de Fita Pineda, no s'ha regat mai, es va regar només el primer any, ha crescut molt correctament i a més té unes coloracions ataronjades, vermelloses a la tardor, que són espectaculars.
Aquest l'haig de caçar amb l'objectiu del meu mòbil.
I és un arbre d'un creixement mitjà, que no, bueno, no és d'aquells que dius, ostres,
que pugui fer malbé la vorera.
I haurem d'estar podant cada dos per tres perquè no hi cap. No?
Clar, que això és una altra cosa, no? També pensar en el creixement d'aquest arbre, no? Del cost que et suposarà haver-lo de podar i no, no? Vull dir que també és un altre tema de tenir en compte.
Sí, bueno, aquí, la poda és una cosa que s'ha anat, es va introduir com a feina estandarditzada en la jardineria municipal, sobretot, per haver triat malament les espècies, perquè els arbres, en principi, no s'han de podar. Les plantes no s'han de podar. Ho poso molt entre cometes, sí. Però com podríem dir-ho en termes generals...
Clar, si vols un bonsai, sí que l'has de podar.
No, però hi ha la poda de producció, el tema de fruticultura i tal, però la poda de formació els primers anys... i podes de compensació, de veure si... Bueno, sí que, evidentment, en els carrers tard o d'hora hauràs de fer alguna cosa, però, en principi, hauríem de partir
de que no cal podar,
només hem d'intervenir.
Doncs hem après una cosa important, i aquest de Fita Pineda l'hauré de buscar, perquè, mira, una proposta, no?, que això que feia jo, d'anar a buscar per fer fotos a arbres...
Si el voleu buscar per internet, si us fa curiositat, es diu Pistacia chinensis.
Chinensis.
De fet, la pistacia vera és el pistatxer que ens mengem,
clar.
El festuc.
Però no, doncs és no fa festucs no, aptes per menjar
no,
aquest,
De fet, fa una flor també força atractiva, però bueno, és de la mateixa gènere, tots són
pistàcies, que no és
i el llentiscle que tenim en els boscos d'aquí, que és un arbust, doncs també és una pistàcia. Vull dir que són tots del mateix gènere, tres plantes ben diferents, però molt similars en quant a resistència al clima mediterrani.
Que això és important. Uh-huh. A més, ara per acabar, que curiositat, que això que parlàvem de l'adaptabilitat i d'agafar plantes d'altres llocs, veia l'altre dia un documental, bueno, una peça informativa, que s'estan plantant oliveres en llocs que, no recordo si era el centre d'Europa, que tenen un clima més fred.
Sí,
vull dir...
o la vinya està pujant cada
vegada
més amunt.
Exacte, Anglaterra, no?, que s'estan plantant vinya, vull dir que...
O seguint amb els exemples dels pistatxers, a les terres de Tarragona estan arrencant els ametllers i estan plantant pistatxers perquè encara és més fort que l'ametller en quant a la sequera.
Uf, potser acabarem cultivant cafè, no ho sé, O cacau, no? Si acabem de ser un clima tan tropical, esperem que no, Esperem que puguem mantenir el nostre clima. T'agraïm moltíssim, doncs, que ens hagis explicat una mica aquestes accions de jardineria que s'estan duent a terme, tan importants que plantar arbres, a part de tot el que dèiem de l'aigua, el tema del CO2, d'eliminació del CO2,
també,
que
sí,
també...
Sí, tot, hi ha una gran contribució.
Exacte.
A través dels vegetals.
Importantíssim. Doncs moltíssimes gràcies a Lluís Carreras, assessor de jardineria, mestre jardiner de l'Ajuntament d'aquí de Vilafant, per parlar-nos de totes aquestes accions tan importants i fer-nos aprendre una miqueta més, no? De prendre consciència dels arbres que ens envolten, que no deixen de ser uns companys que viuen amb nosaltres aquí a Vilafant. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.